Mans, amb Esther Plana i Guim Rutllant.
Bon dia, bona hora, és dissabte, passen uns quants minuts de les 6 del matí i obrim el Mans a la sintonia de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat de la cultura popular i l'associacionisme.
Per davant, una hora de tot el que cal saber per aquests dies i que genera l'àmbit de la cultura d'arrel. Des d'ara i fins a les 7, propostes i bona música que giraran, esclar, al voltant sobretot de Sant Antoni i la Setmana dels Barbuts.
I és que la pandèmia ens ha deixat sense moltes coses, però no sense el fred, i per això estem a la Setmana dels Barbuts. Doncs sí, de Sant Antoni us parlarem de 3 toms, que de moment no se'n fan, alguns, i de com es viu a la xarxa.
Quines celebracions es fan aquests dies que celebrem els sants més barbuts i en molts municipis que tenen la festa major aquests dies.
I de com es celebra les xarxes, perquè us portem un parell de jocs que s'han ideat també per celebrar al voltant d'aquests sants.
Més coses que tenim al mans d'aquest dissabte, el retorn de la Sardanova i un concurs musical per a cobla al voltant del compositor Igor Stravinsky.
Repassarem també com serà el Tradicionarios a la 34a edició del Festival Folk que organitza el CAT a la Vila de Gràcia i que porta novetats importants. Us parlarem també del concert inaugural que es farà avui mateix amb Eliseo Parra presentant el treball Cantar i Batir.
A més, recomanacions editorials i bona i molta música, tot plegat ara i aquí a Catalunya Ràdio.
A la Ràdio Nacional comença el Mans. Fins a les 7 del matí us hi acompanyarem amb Rosa Selloé, Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rullan i Valls. Som-hi!
Mans, desperta l'aborigen.
I comencem amb un nom que ha sonat molt aquests dies. Posem-hi el ritme de les absentes, la Filomena.
Ficava tant en dir.
Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena, que de fort i de senyor se n'ha de venir de mena. Filomena, Filomena.
Tal com diu la Filomena de les camps dominical, encara que les portes tanquin, a ella no li fa cap mal.
Tall rodó del mig.
Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena, que de fort i de senyor se n'ha de venir de mena. Filomena, Filomena.
Filomena, Filomena. perdut, perquè això de la patata és un assumpte molt pelut.
Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena, que de fora i de senyor se n'ha de venir de mena. Filomena, 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 Filomena.
Som al Mans, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, com sempre, entrem en temari.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
El cap de setmana passat havien de començar els Tres Tombs, una celebració que se sol allargar fins a l'estiu gairebé cada any i que porta una de les tradicions més arrelades arreu del país.
Per saber què i com s'organitzarà i com no s'organitzarà, en parlem amb el president de la Federació Catalana de Tres Tombs, l'Andreu Bernadàs. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs escolta'm, aquests dies hauríem de tenir a tots els carruatges a punt, tots els circuits a punt, hauríem d'estar en plena efervescència dels Tres Tombs arreu de Catalunya. Aquest any, evidentment, no pot ser així, no?
No, no pot ser així i no ho és arreu de Catalunya. És a dir, totes les passades dels Tres Tombs, equiparables a les activitats que fem de lleure al carrer com Reis, doncs han estat suspeses i bueno, les que començàvem ara aquest cap de setmana passat, que feien del 9 i el 10, ja han fet algunes coses, han fet la missa, han fet algunes activitats testimonials com han sigut els balls de festa, els balls de Sant Antoni, però bueno, en principi les previsions que tenim no són molt maques, almenys aquests primers mesos. En contrapartida que l'any passat, que sí que vàrem aconseguir entre gener i març fer la gran majoria dels Tres Tombs, que són els grans, i després, com va venir la pandèmia, vam anul·lar 20, aquest any, en principi, els primers se patiran una mica.
Quines han sigut les indicacions que ha donat des de la Federació Catalana de Tres Tombs?
No, molt clares. En principi, això és el mes d'octubre, quan ja preveiem el que passava. Li vam demanar a tothom que intentés, d'alguna forma, no suspendre, sinó aplaçar les activitats que poguessin fer, si les podien situar a partir amb una marca que posàvem a partir de setmanes. Finals de març, primers d'abril, a partir d'abril, primavera. La majoria d'entitats ha pactat amb els seus ajuntaments fer coses molt testimonials els dies que els tocava i intentar preveure si l'evolució de la pandèmia i el Procicat i les mesures sanitàries ens ho permeten, fer-les a partir de Setmana Santa o aquelles dates.
Clar, ja estem a la segona, tercera setmana de gener. Quines perspectives hi han de cara a aquestes activitats que s'han posposat?
Sí, mira una cosa, per exemple. Ara, els dies grans a Sant Antoni és el 17 de gener i és el dia en qual pivota la majoria d'activitats, les més potentes, les més tradicionals, amb les grans poblacions, com Festa Major, com Som Vilanova, Sabadell, etc. Aleshores, a partir d'aquest cap de setmana, aquest dia, el cap de setmana anterior i posterior, és quan s'han anat desenvolupant els Tres Tombs més importants de tot. Des de Martorell, Valls d'Igualada, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Ripollet... Tot aquest envolum de festa és el que marca pautes i que segurament totes aquestes entitats i aquests pobles el que faran serà fer alguna cosa testimonial i traspassar les activitats que puguem fer a partir del mes de maig a... Igual que hem fet a Barcelona, sí. Els cavalls podem ocupar el carrer sempre que vulguem, perquè no estem prohibits com a tal. És a dir, el tema que a nosaltres ens afecta és la concentració de gent, la concentració festiva que generem i que, bueno, que és el que ens està fent ara, que fins que això no desaparegui serà complicat que puguem fer festes.
Igual que tota la cultura popular, doncs, des del mes de març l'any passat fins ara s'ha anat reinventant i ha anat reimaginant activitats. Ara deies, no? Es fan activitats testimonials aquests dies, es fan les misses al sant, es fan els patrons, etc. Però hi ha hagut molta generació d'activitat que mai s'hauria fet, no? Per exemple, en el teu cas com a president de la Federació Barcelona, també un joc per internet de les moltes propostes que s'han fet. Explica'ns una mica què és el que s'ha inventat al voltant dels Tres Tombs.
Bueno, aquest joc s'ha inventat des de tota la gent que organitza el cicle festiu de Sant Antoni, que habitualment l'Ajuntament de Barcelona havia marcat que era des del 10 de gener, que 10-11 de gener, que era el Sant Antoni de Barcelona, de Sant Andreu, fins als foguerons de final de mes. Llavors, bueno, s'ha fet aquest joc intentant una miqueta jugar amb el tema dels Tres Tombs, amb el foc. Jo crec que ha tingut un resultat bastant maco, no? Per altra banda, nosaltres, com a Barcelona, ens hem inventat coses. Teníem preparat per fer aquest cap de setmana una exposició de carruatges a la Ronda de Sant Antoni i teníem en el qual volíem explicar una miqueta el transport públic, el transport de carruatge fet des de l'òptica urbana, l'òptica del transport de mercat, l'òptica del transport de mercaderies i l'òptica del transport agrícola. Malauradament, ahir, per diferents raons i per l'evolució de la pandèmia, hem arribat a un acord amb l'Institut de Cultura, els seus veïns de Sant Antoni, el Sant Antoni Comerç i nosaltres, d'ajornar-la a les activitats que farem entre el 2 i el 11 de juliol de la Festa Major de Sant Antoni, que també s'ha despatxat per allà. Amb la qual cosa, jo crec que aquí guanyarem, potser, el poder tornar a fer, si esperem, el tema dels carruatges, i a veure si podem fer les dues coses, fer els carruatges i fer també l'exposició.
Com afectarà aquesta aturada general, la que va afectar la mitja temporada de l'any passat i de moment, la temporada d'enguany, de cara al futur de les activitats de les entitats de la Federació, tant la de barcelonina com la catalana?
Mira, les entitats estan patint molt, 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 perquè penseu que les entitats, les 95 entitats que tenim federades, són entitats sense ànim de lucre que, independentment de fer els tres toms, col·laboren amb un 80% de les activitats populars del poble, des de començar, unes que participen des de la cavalcada de Reis, fins a acabar el segle de Sant Joan portant amb el carro els estris i els mobles per les fogueres, a participar en la Festa Major. Tot això, evidentment, amb la bufetada que hem rebut a la cultura popular i amb totes les activitats de Festa Major, que els estem dedicant a demanar al Plisticat que no els posin en un sac aquell, i festes majors també, i festes populars, que se'n donin compte una miqueta de la reivindicació que tenim com a cultura popular, que no som un sac de gemecs, sinó que hi ha una feina molt important a darrere. Estan patint molt. També, independentment de les que apareixen com a cultura popular, les associacions que tenen cavalls els hem tingut que donar un cop de mà. Hem tingut que buscar solucions perquè poguessin mantenir els cavalls, perquè poguessin mantenir tot un servei, tot un seguit de quadres en marxa, perquè poguessin els ajuntaments els donessin suport perquè que bé tinguin cavalls i no hem de fer les sortides amb tractors. No? No està bé. I, bueno, si això s'allarga, encara serà pitjor.
Cal esperar que aquesta temporada estigui afectada, que la temporada que ve es pugui reprendre amb certa normalitat. Creus de tota manera que n'hem après alguna cosa, que s'incorporarà algun dels elements de cara a les futures temporades de Tres Tombs, de coses que estem fent enguany que no hauríem fet?
Sí, segur. Hi ha coses que són positives, és a dir, hi ha coses que són positives i que segur que ens serveixen, és a dir, com a federació teníem un tema molt curiós que, siguin una federació catalana, teníem socis arreu de Catalunya que, per trobar-nos a fer les executives, ens costava fer coses. Ara, fer una executiva és molt més senzill, no? O sigui, hi ha coses que volies o no. Abans hauria costat molt i els hi deien, mira, gent es posava mala cara i, en canvi, ara el Zoom i les connexions amb Meet i tal són fàcils. I, bueno, això ens ha donat agilitat per poder tindre contactes i decisions, no? També la realitat del país. Nosaltres estem molt, molt il·lusionats perquè ja fa dos anys, bueno, aquest any passat era la capital de Catalunya, Polinyà. Aquest any hem renovat també la confiança en Polinyà per seguir-ho fent. I el 2022 tenim una capital dels Tres Tombs de Catalunya que és molt important, que és Igualada, perquè celebra el seu 200 aniversari de les passades, a la vegada que també és capital cultural de Catalunya, i a la vegada nosaltres com a federació celebrarem el 25 aniversari de la nostra fundació. Per qual és un any que per nosaltres és una fita important i intentarem posar-hi l'esforç i les ganes perquè sigui el revulsiu que torni donant-nos força per anar endavant amb aquest.
Una bona manera de rearrencar l'activitat, segur, de cara a la propera temporada. Doncs escolta'm, Andreu, estarem pendents del que es pot anar celebrant enguany. De moment, l'única cosa que podem fer és recomanar visitar el web de la Federació Catalana de Tres Tombs, també de la federació que engloba totes les entitats de Barcelona, que en són moltíssimes, que no es fan els Tres Tombs ara mateix per qüestions d'aglomeració de gent. Andreu, gràcies per tenir la trucada del programa. Que tingueu un molt bon Sant Antoni, virtual o celebrat a casa, i esperem poder reprendre l'activitat tots plegats i poder-nos veure ben aviat.
Us agraïm la feina que feu des d'aquest espai de cultura popular. La veritat és que per nosaltres és molt important que hi hagi gent com vosaltres aquí darrere. Agrair-vos. La pena és que us podem enviar el tortell de Sant Antoni que ens agradava enviar-vos cada any. Però, bueno, escolta, a veure si l'any que ve podem fer coses més divertides i més agosarades en aquest tema.
Doncs esperem que sigui així. Moltes gràcies per tot. Una abraçada.
A vosaltres.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
Us hem d'explicar que a l'illa de Mallorca les festes de Sant Antoni, una de les principals de l'any, enguany han quedat suspeses. Així doncs, ni correfocs, ni balls, ni dimonis, ni cossiers, ni foguerons, ni beneïdes, ni pujades al pi, ni revetlles, ni concerts. El govern de les illes ha prohibit tota l'activitat per evitar aglomeracions. En el millor dels casos, es reprogramaran, però és evident que la situació ara mateix ho fa difícil.
Al País Valencià, les comarques del Principat, que hi toquen també, el més tradicional són les santantonades i les seves versions. Es singularitzen per incloure una representació parateatral protagonitzada per Sant Antoni i un tipus especial d'éssers perillosos, les botargues o els diablets, i per la presència d'una foguera de grans dimensions anomenada barraca i vestida al voltant d'un arbre central, l'arbre de maig, que és revestit amb brancatge verd. Doncs bé, tot, o gairebé tot, suspès.
Com l'encamisada a Falset, un acte també que s'inclou en les celebracions de devoció de Sant Antoni. A Falset ja van anul·lar-lo al novembre.
Molts tres tombs que s'havien de fer la setmana passada s'han anul·lat o traslladat a l'espera de poder-se fer. És el cas del de Barcelona o del de Valls. A Martorell, un dels més tradicionals i amb molt de pes, es va limitar a la celebració amb un concert de la Bisbal per socis de l'entitat organitzadora. Sí que es faran a Vilanova i Geltrú avui, pregó i demà tres tombs, com a tal, però això sí, amb aforament controlat.
A Igualada, el Gremi dels Traginers ha decidit fer una celebració simbòlica. Avui amb repic de campanes i demà missa en honor al sant, així com tres tombs sense animals ni benedicció, però amb banderes i sant.
Seguim al Principat, us podem explicar que Matadepera sí que celebrarà part de les festes. Avui, per exemple, hi haurà plantada del pi de Sant Sebastià i repic de campanes. També es faran concerts. Tot plegat es podrà seguir, sempre seguir, per web.
A Tossa de Mar, un altre dels esdeveniments històrics i que ja arrenca del segle XV, és el vot de Vila de Sant Sebastià. El 20 de gener, el poble de Tossa complirà un any més el ritual i a les 7 del matí, a l'església de Sant Vicenç, es sabrà qui serà el pare pelegrí d'enguany. Enguany, però, i degut a la situació de pandèmia sanitària causada per la Covid-19, només 5 persones podran acompanyar el pare pelegrí des de Tossa fins a Santa Coloma de Farners.
Aquest era Sant Antoni Vallavall, un tema recuperat del repertori algarès i que han reinterpretat en Carles Velde i en Marc Serrats en un treball que porta per nom Mans Manetes.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
Però maneres de celebrar aquestes festes tot seguit us en portem un parell. Per un costat, la satànica de Sant Andreu de Palomar ja fa anys que celebren els Tres Tombs Infernals. En Roger Bernet és un dels seus responsables.
A Sant Andreu, des de fa molts anys, se celebren els Tres Tombs de la desfilada de cavalls i la benedicció dels animals. i a la nostra colla de diables, a l'Estànica de Sant Andreu, doncs se'ns va ocórrer que podia ser una bona idea, la nit abans d'aquesta benedicció, doncs representar les temptacions que, segons la llegenda, Satanàs li va fer a Sant Antoni quan aquest estava passejant pel desert. I llavors doncs, bueno, vam organitzar aquesta mena de ball parlat o d'obra teatral, com vulgueu dir-li, on bàsicament Satanàs tempta Sant Antoni de les temptacions del poder, del sexe i del mam, les drogues, el vi, el menjar, etc, etc. I una mica doncs barrejant els elements de teatre al carrer, el foc, la pirotècnia, la música, la llum, bueno, una mica de tot això. Aquesta és la idea de com va començar l'acte i que hem anat realitzant doncs després de 29 edicions seria amb aquest any.
Doncs enguany és evident que la cosa serà diferent, amb molta imaginació al poder.
No volíem deixar passar l'esdeveniment que ja ve sent tradicional en el calendari festiu de Sant Andreu, no? I per això se'ns va acudir de fer dues coses. Per una banda, els Tres Tombs Infernals Virals, que és un vídeo on els personatges apareixen i també fan les temptacions al sant, però aprofitant imatges d'arxiu dels diferents anys, i així de passada també expliquem una mica la història de l'acte. I l'altra idea va ser de fer uns Tres Tombs Infernals Escàpols, que seria com una mena de joc de rol, un escape room, un joc de pistes pels diferents comerços del poble, i la gent el que ha de fer és anar... Tenim uns elements de la festa en els diferents aparadors d'aquestes botigues. Les persones que volen participar, doncs, amb un cartell que hi ha en l'aparador, amb un codi QR, aquest codi QR els trasllada a una prova, i amb aquesta prova, doncs, bueno, si la resolen, obtenen un codi, i a partir d'aquí, amb tots els codis, doncs, acaben superant el joc o no. Si voleu més informació, doncs teniu una web, lasatanica.cat, i allà tindreu informació de l'acte, de la seva història, del joc, podreu veure el vídeo d'aquest que dèiem, els Tres Tombs Infernals Virals.
Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31.
En aquest Sant Antoni tan atípic també us volem presentar una proposta festiva ben diferent a les desfilades, ballades i correfocs que normalment vivim a les places i carrers. És el joc de Sant Antoni i el dimoni, de caràcter interactiu i pensat per jugar-hi a l'ordinador, la tauleta o també el mòbil. Pretén acostar les tradicions del cicle festiu de Sant Antoni a tota la família.
La iniciativa és de l'Institut de Cultura de Barcelona, ja ho explica en Francesc Fabregat, cap del Departament de Cultura Popular de l'ICUP, i també en Pep Fornés, que és qui ha fet el guió d'aquest joc.
Tot just quan acabem les celebracions de Nadal, a l'acabar de Reis, ens ve a darrere les festivitats que al voltant de Sant Antoni, el 17 de gener, es celebren arreu dels diferents indrets dels països catalans, i que a Barcelona han donat lloc a festivitats centenàries com el Cercaviles dels Tres Tombs, la Festa Major del barri de Sant Antoni, l'inici del Tradicionarius, o noves festes com la Porcada del Clot o la ja barcelonina Festa dels Tres Tombs. Com que aquest any veurem un Sant Antoni molt poc col·lectiu perquè la pandèmia del virus no ens deixa, hem volgut fer activitats per fer des de l'ordinador, la tauleta, el mòbil, i a part dels tradicionals transmissions de YouTube, hem volgut fer un joc interactiu, un joc per fer amb ordinador, per fer amb família, i que el seu guionista ha estat el Pep Fornés, a qui demano que us l'expliqui.
És el joc de Sant Antoni i el dimoni. És interactiu i pensat per jugar-hi a l'ordinador, a la tauleta o al mòbil. Volem acostar les tradicions del cicle festiu de Sant Antoni i de la nostra ciutat a tota la família. El joc comença al mercat de Sant Antoni, on el dimoni ha segrestat Sant Antoni a partir d'un llibre vell, i gràcies a l'ajuda de nombrosos personatges, Antonet i l'Antònia visiten els barris de Barcelona que aquests dies celebrem la festa. En el recorregut descobreixen els foguerons de Sa Pobla Gràcia, la Porcada del Clot, els Tres Tombs i les Tres Tombs Infernals de Sant Andreu de Palomar, la Festa Major de Sant Antoni i els Tres Tombs de Barcelona. El joc està pensat per jugar-hi en família. De fet, el joc s'estructura en forma de conte per tots els públics. Està pensat amb molta imaginació i tota mena de detalls, acompanyat d'unes magnífiques il·lustracions. A més, té molt de contingut pedagògic i els al·licients per qui vulgui saber-ne més. D'aquesta manera podreu tenir enllaços, si cliqueu a la informació que surt a dalt a la dreta del joc, sobre els diversos barris de la ciutat que fan la festa de Sant Antoni.
Perquè mos guards animal, pàncies de pèl com de poma.
Fins les 7 del matí, a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rotllan.
Seguim al Mans amb la proposta editorial que ens fa avui en Lluís Marmi, de la Tradillibreria, i que és al voltant d'un patrimoni de la humanitat que tenim proper, la pedra seca.
Llegeix la festa.
Hola, família. Aquesta setmana, primer de tot, voldria fer un exercici d'imaginació. Poseu els ulls tancats i imagineu-vos un espai del nostre entorn natural, enmig una construcció de pedra. I tots sense voler hi hem posat una paret de pedra seca o bé una cabana de pedra seca sense molts de vosaltres conèixer el que vol dir la pedra seca. Per aquesta raó us vull proposar un catàleg que s'ha editat des del Departament de Cultura, que és Tota pedra fa paret. És el catàleg d'una exposició que ens parla de la pedra seca a Catalunya, però que és molt interessant perquè no només es parlarà simplement d'imatges de construccions de pedra seca, sinó que també trobareu QR en què accedirem a vídeos de construcció de cabanes de pedra seca i trobareu explicacions diferents tipus de construccions de pedra seca i trobareu també explicacions molt interessants d'estructures internes de les cabanes perquè servien certs espais. Per tant, un llibre imprescindible per seguir coneixent una tècnica declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ho deixo llegint i fent festa. Fins la setmana que ve.
De tot plegat en trobareu molt més a tradillibreria.com. Seguim amb dos temes que tenen relació amb el món de la sardana i de la cobla.
Segur que alguna vegada heu sentit l'anècdota que el compositor rus Igor Stravinsky va venir a Barcelona i el van portar a un concert de la Cobla Barcelona i que, portat per l'emoció, l'home es va aixecar després de sentir la sardana juny i va cridar «Més garreta!».
I no només això, sinó que a més va dir que li enviessin partitures de cobla per estudiar-les i que ell enviaria i escriuria una sardana. Molt emocionat estava l'home per dir això.
Bé, una sardana que no s'ha vist enlloc i que encara la busquen. El cas és que l'editorial musical Ficta ha convocat el concurs de composició La sardana d'Igor Stravinsky en el marc del 5è aniversari de l'editorial i del 50è aniversari de la mort d'Stravinsky.
Així ens ho ha explicat en Martí Ferrer d'aquesta editorial.
Fins i tot en Jaume Llers té la teoria, d'alguna manera, que probablement tot va ser fruit d'una mica d'un malentès. És a dir, quan els hi va dirigir l'ocell de foc, va dir, mira, això sona com una sardana, com les sardanes que vaig sentir, no? És una mica com una sardana, i ell fa la conya, i en la dedicatòria també diu, no, la sardana de l'ocell de foc. Ell l'ocell de foc l'havia escrit abans d'haver sentit mai una sardana, diguéssim, no? Però sí que sabem del cert és que Stravinsky se'n va de Barcelona i s'emporta un record molt, molt punyent de l'experiència sardanística, eh? I de l'orquestra que va fer. I aquí està, el compositor que s'hi posi ara té carta blanca per fer el que vulgui. Pot citar la sardana de l'ocell de foc, o pot no citar-la, pot fer servir temes tradicionals, pot imitar el manierisme d'Stravinsky, pot fer el que vulgui.
Tota la informació la trobareu a ficta.cat i s'ha de dir que el concurs és per a una sardana per a cobla i una altra per a piano a dues i a quatre mans. La data límit per lliurar les propostes per a aquest concurs únic és el diumenge 15 de març.
I això que sona és una sardanova, aquella combinació que als anys 90 va posar sobre l'escenari el bateria i compositor Santi Arisa i que barrejava una cobla amb un combo de jazz-rock.
Doncs ho repesquem perquè Arisa recupera el gènere i el vol rellençar. Demà hi haurà l'oportunitat de sentir-ho de nou. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Granollers. Santi Arisa.
Jo ara actua per Catalunya amb diferents formacions, el que sigui, em anava trobant amb gent que em deien això. Escolta, allò de la sardanova, a veure si ho tornes a fer, perquè, coi, a mi m'agrada molt, perquè tinc el disc, perquè... En fi, que em recordaven lo de la Sardanova, que els havia agradat molt, que els agradava, tenia, contínuament estava aquí, no? Llavors, coi, això em va animar a trucar a llocs, que, a veure si es volia interessar, i Canet de Mar volien fer-ho. I a Granollers, doncs, també es van interessar molt, i com que és en un teatre, el Teatre Auditori, doncs, en principi no hi ha d'haver problemes es pot fer. I, bueno, em vaig tornar a engrescar moltíssim. Estic molt engrescat i molt content de tornar-ho a fer. Amb la Cobla Contemporània, que són una gent molt tiraus pelante, per dir-ho d'una manera, no? Que fan moltes coses i això. I després amb els músics dels Lacatans, que és el...
Rock, pop, jazz, funk i swing, per tant, a ritme de coble i combo modern. Tornen a l'escenari aquesta barreja que va aixecar molta polseguera, però que ara, vista en perspectiva, pot tenir gràcia a recuperar demà a les 7 de la tarda a l'Auditori de Granollers. Canvi de qüestió, perquè avui s'inaugura la 34a edició del Tradicionarios.
Us ho explicàvem la setmana passada, un Tradicionarios que arriba amb una nova direcció, la Carol Duran, i amb gairebé 50 propostes des d'avui fins al 28 de març.
El Festival Folk Internacional, doncs, torna aquest gener per omplir de música i cultura aquest hivern tan diferent. Amb força, amb imaginació i tossuderia, que s'han programat 48 activitats al voltant de la música folk de manera presencial i també a través de les pantalles.
En general, són propostes de proximitat, però algunes també d'arriscades que vindran d'arreu. Com us diem, estrena nova direcció i inicia un procés de renovació que s'anirà fent cada vegada més perceptible els propers anys. Enguany, un festival quilòmetre zero. Carol Duran.
Aquest festival, aquest 34è Tradicionarios, que tot i que per la pandèmia podríem plantejar-nos que hauria de ser un festival de mínims, no ha estat així. Hem volgut buscar un gruix de programació que ens agradi molt, que sigui molt potent i que ens ofereixi, doncs, aquest 3 mesos d'hivern fred, doncs, que ens ofereixi, doncs, aquest calió, no? que ja estem acostumats a rebre del Tradicionarios al mes de gener. Així, doncs, tenim 3 mesos amb una programació molt intensa d'activitats culturals i musicals. Com serà, doncs, aquest Tradicionarios tan estrany que ens ha tocat viure? I hem pensat que el millor era no parar màquines, sinó engreixar-les i seguir endavant. Això sí que ens ha suposat que no hem pogut fer una visió a fora com hauríem pogut fer. Per tant, ens trobem amb un Tradicionarios que li hem dit com DO, denominació d'origen, perquè us oferirem concerts i propostes musicals i culturals de casa nostra, molt properes, d'artistes d'aquí, i hem pogut adonar-nos un altre cop i tornar a constatar que tenim un gran nivell de música a casa nostra, en el món de la música d'arrel, i això ens fa feliços i ens fa enorgullir-nos.
Des d'avui i fins al dia 28 de març, doncs, grups consolidats i emergents, molta veu femenina, folk festiu i novetats molt destacables. Nos expliquem algunes.
La La setmana que ve, molt femenina, amb Coloma Bertran el dijous i l'Esmeralda divendres. El diumenge serà el torn dels guanyadors del concurs Sons de la Mediterrània, Laura Esparza i Carlos Esteban.
El dia 28 i 29 de gener, Fogarons de Gràcia, però de caràcter més íntim, amb la participació de Vial Majoral o Les Llavors de Fonoll.
I al febrer, Cocanya, l'Andre el Rompero, les violines, Corranda són Corrandes, o Belda i el conjunt Badabadoc, per citar-ne alguns.
Concerts fins a 32, que engloben presentacions noves i pendents, com La Coixinera, així com El Vega, de Paula Grande i l'Anna Ferrer, o El Sabor de Gràcia.
Una de les novetats serà l'aterratge que farà el Tradicionarios per primer cop al Palau de la Música Catalana, amb dues propostes.
Doncs bé, en aquest apartat de noves de col·laboracions amb altres entitats tenim doncs aquesta col·laboració que per nosaltres és com una perleta nova que tenim entre mans i que ens fa molta il·lusió, que és aquesta col·laboració amb el Palau de la Música Catalana. Iniciem doncs aquesta col·laboració amb ells, que esperem que sigui fructífera i que puguem continuar portant la música d'arrel a un espai tan emblemàtic com és el Palau. Aquesta col·laboració amb el Palau, enguany, l'hem concretat amb dos concerts. El primer serà amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, un concert per presentar el seu disc Nova Era, amb músics que venen de diferents àmbits, de diferents procedències, des d'Itàlia, França, Sèrbia, Grècia, Ucraïna, també Catalunya, i fan tot un recorregut a través de la música klezmer. Al mateix temps, també tindrem a Rodrigo Cuevas, que és un dels nous referents de la música d'arrel. És una proposta emergent, arriscada, i molt nova també.
Més efemèrides que celebrarà el Tradicionarios, per exemple, els 75 anys del naixement de Xesco Boix, també en aquesta 34a edició d'aquest festival.
I després tenim aquest bloc d'en Xesco en fa 75. En Xesco aquest any hauria fet 75 anys i per això el volem commemorar-ho. I hem programat, en comptes de plantejar-nos un acte d'homenatge en què ens hauríem trobat molta gent, com que la situació és una mica més complicada, hem plantejat de fer dos concerts familiars on poder fer el que ell deia també, que és fer riure els nens, fer somriure a les famílies i fer ballar. Per això tindrem doncs l'Andre el Rombero amb l'espectacle Travesta, i ballarem el compàs del Ventilador del dia 7 de febrer, i la Tresca i la Verdesca amb Xiriquiteu a la Teatre, que ens oferiran també de concert familiar.
Així com altres efemèrides que se celebraran el 25 anys de les violines, els 30 d'Urbàlia Rurana, una ruta per la Gràcia Rombera amb el Sabor de Gràcia, la barreja del grup Garage Punk Fetus amb Jaume Arnella.
Cinema, les vespes de Marçal Caselles amb convidats, l'any del folclorista Joret Tomàs i tantes i tantes coses que acabaran en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic el 26 de març i un repicó del festival el dia 28 amb els mítics Luar Nalubre.
Maragato pato, rabo de cuchar, ¿cuántos años tienes para irte a casar?
Una programació molt potent que us hem explicat com acaba, però no com comença, i és que serà avui mateix, a les 8 del vespre, amb aquest que sentim, l'Eliseo Parra, que presenta Cantar i Batir.
Por aquella cuesta arriba subía una labradora, delgadita de cintura que a todo el mundo enamora. Maragato pato, rabo de cuchar, ¿cuántos años tienes para irte a casar?
Una proposta d'11 cançons amb textos tradicionals i ha estat durant el primer confinament del 2020. Ha creat un disc pur, simple, essencial, amb gèneres antics de balls recreats i de nova composició a ritme de percussions i veus. Doncs bé, amb l'Eliseo Parra n'hem pogut parlar.
La idea inicial era fer el que feien les dones, que jo he pogut veure i gravar, que era pues, això, cantar i tocar el pandero, la pandereta, el que fos. No? Volia fer un disc molt autèntic, molt d'arrel, molt rural, i sí, vaig començar així, però a poc a poc, com que el meu passat no és pas tradicional, no? Que vinc del grup Mi Generación de Tallada Barcelona, que feien veus contínuament i de grups de veus en general, pues allò que li... Bueno, si li poso aquí una tercera veueta, no, i si li poso aquí una altra, i així... I es va omplint. De fet, que va anar transformant-se d'una manera natural, no? Perquè jo sempre treballo així, no? Veig el que la cançó em demana i a partir d'aquí, doncs, pues, si la cançó em diu que això està bé, ho deixo. Si no, no. Si no, ho trec i poso una altra cosa o no poso res. I, bueno, pues, al final va sortir això, el cantari va tirar aquest. I per què no? Una cosa... Vaig a provar, no? Sempre m'agrada provar coses noves i penso que, de fet, aquest disco... és prou innovador en el sentit de que veus i percussió només a la música tradicional de tota la península, doncs no s'ha fet, o s'ha fet molt poc, des de l'ús.
Tengo un molino que muere con mucha resignación.
Hi ha molt de Castella, està clar. També hi ha, un cant de Bullers, de Biosca, de Lleida, que és preciós.
La vida...
Aquesta que em dius tu, doncs és una jota magallonera que s'ha cantat moltíssima. O sigui que la Imperio Argentina, que és la que va fer la Nobleza Baturra, va agafar aquesta melodia que ja existia abans, no? Sí. I de fet, hi ha tres temes que he composat jo, unes seguidilles, un 5x8, que és molt popular aquest ritme i aquest ball, de tot arreu una miqueta, però està poder més centrat en Castella.
I són cançons, hem llegit, que has recollit tu. Les que no són de creació teva, són cançons que has anat a recollir tu, que tenies, sí, material recopilat, el més estil folclorista, per dir-ho així, no?
Sí, també agafo dels cançoners, eh? Mm-hmm. O sigui, que és una feina que és lenta, però continuada, i llavors acabes coneixent molt de molts llocs. Però sí que hi ha de tot, del que he gravat, que estava gravat ja, i de cançoners.
Ara ho apuntaves, aquest tema, que és el segon track del disc, aquest tema que és 5x8, que es diu Aksak, sí, que de fet Aksak és un nom turc, no? Explica'ns una mica, sí, quines característiques té, perquè és com una peça coixa, si l'escoltem, sí, dius, ostres, sí, no hi, sí, estem acostumats a aquests ritmes.
Sí, s'ha perdut, perquè estic segur que fa temps estaria a tota la península, però bueno, en el turc, Aksak significa coix. I bueno, és que en realitat és una mica taca, 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 taca. És una mica coix, no? I bueno, com que és una... De fet, l'estribillo diu en Burgos la rueda, corrido en Segovia, Sorteado i Xerrada, Salmantino són, perquè són els llocs on encara es balla i és conegut el 5x8, que no li diuen 5x8, evidentment, no? Li diuen Xerrada, Rueda o Corrido.
Nos vimos y nos amamos, así me gustan las cosas. Que lo que mucho se piensa es lo que menos se logra.
En Burgos la rueda, corrido en Segovia, Sorteado y Charrada, Salmantino son. Este ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención.
Thank you.
amor pregonado a voces, es un amor muy pequeño. Amor que en secreto vive, amor que en secreto vive, es el amor verdadero. Amor que en secreto vive, amor que en secreto vive, y es el amor verdadero.
En Burgos la rueda, corrido en Segovia, sorteo y charrada, salmantino son. Este ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención.
Así cantaba Riselo con su rabel de tres cuerdas, aquel de la tapa blanca y de las costillas negras, aquel de la tapa blanca y de las costillas negras.
En Burgos la rueda, corrido en Segovia, sorteo y cerrada, salmantino son. Este ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención.
A la medianoche canta mi instrumento, apague señora con agua mi fuego. Apague señora con agua mi fuego.
En Burgos la rueda, corrido en Segovia, sorteo y charrada, salmantino son. Este ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención.
Por el vacío, detén por un instante tu eterno giro, porque la vida no se entera de nada con tanta prisa.
En Burgos la rueda, corrido en Segovia, sorteo y charrada, salmantino son. Este ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención. En Burgos la rueda, corrido en Segovia, sorteo y charrada, salmantino son. Este ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención.
I així hem arribat al final del programa d'avui, amb qui obrirà aquest vespre la 34a edició del Tradicionarios, al CAT, a la Vila de Gràcia.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Pleguem, doncs, que ja ho tenim tot fet avui, fins aquí al Mans.
Un Mans que us hem ofert amb Rosa Silloé Mas, Esther Plana Fontanilles i Quim Rutllant Valls.
Marxem amb una sardana de Ferran Carballido amb la Copla Sant Jordi, és Pedra Angular.
Ens hi tornem a posar demà a les 5 del matí amb l'ICAT Mans, el musical del Mans. Que tingueu un bon cap de setmana.
Thank you. Thank you.